ja tenia una mica d'experiència, i docent, però no en un institut de batxillerat, que necessitaven un professor de castellà, no trobava ningú. Josep, vols fer-ho? Vinga, s'ha de provar. Vaig fer la primera classe, vaig fer la segona classe i vaig dir això. Això és el que m'agrada fer a la vida, ser professor d'institut.
I continues fent de professor de castellà?
Soc professor, ara dono més matèries, dono geografia, també.
Per tant, la dones amb noruec, la geografia.
Sí. Uh-huh. Home, si al cap de...
Perdona. És que és noruec, és que és noruec.
Bueno, no, sí, noruec. Home, jo què sé, escolta'm.
Sí, sí.
O sigui, una escola trilingüe i la dongui amb una altra llengua.
No,
sé.
Tot amb noruec.
Trondheim, sí, sí. Està bastant lluny d'Oslo, no?
Sí.
És una ciutat bastant gran.
200.000 habitants. És la Girona de Noruega. Tenim un riu, hi ha unes cases de colors, hi ha una catedral. És la capital històrica de Noruega. Uh-huh. És on hi ha la catedral, que és el símbol de la cristianització i de la unificació del país. Sí. Noruega és un país molt gran, unes distàncies enormes, i cada racó era molt aïllat de la resta. La segona ciutat del país, Bergen, si vols anar de Trondheim a Bergen, diu, ah, és a la costa. No, allà hi ha tants de fiords... que has d'anar fins a Oslo i llavors pujar fins a Bergen, o sigui, amb tren. A mi m'agrada molt voltar amb tren. No sé, deuen ser 16-17 hores.
I has fet família allà?
Diguem? No.
No. Però d'allà no et mouen o té una data de caducitat, això? És a dir, el mateix que et va dir allò, fes-ho abans dels 30 anys, et dirà, tornaràs abans dels 50, perquè si no ja no tornes.
No. A veure, ara l'emigració és molt diferent que la de fa molts anys. Tinc un peu a cada banda. Jo visc allà poder 9 mesos l'any. Dono les meves classes, estic molt bé, el meu institut molt tranquil. Els companys de feina em diuen, què, te'n vas a Girona ara de vacances a relaxar-te? Jo dic, no, jo a Noruega he vist molt relaxat. Jo vaig allà a posar-me nerviós, arribo aquí, trànsit, i la gent que crida, i he de fer tràmits, i jo els pares de fer tràmits, llavors tot costa, i llavors així no oblido el... D'on vinc?
Des d'allà també et poses nerviós amb l'actualitat catalana, diguem? O hi ha una distància, diguem? També al haver-hi una distància física també fa que mentalment no t'irritis tant.
No, la distància hi és. Home, l'1 d'octubre vaig patir molt. Perquè, clar, jo era allà, tens els pares al col·legi electoral, et truquen i et diuen ara ve la policia espanyola, hem de penjar, i en aquell moment dius, ui, a veure què passarà aquí. No... No, en general no m'enfado gaire. Però sí que és cert que hi ha aquesta distància. El que passa que ara, com que he fet algun llibre i col·laboro també a VilaWeb, doncs això em fa estar més connectat al que passa per aquí.
Mira, ens escriu la Núria Benet, diu, quina il·lusió escoltar aquesta entrevista. El meu fill marxa a viure a Oslo d'aquí 10 dies i va estudiar un màster. Diu, espero que no s'hi quedi tant de temps.
Ara anava a dir, doncs, escolta'm, ja pots anar patint perquè ell hi porta 18 anys, eh?
Noruega... Suposo que és en tots els països. Però o t'agrada molt o no t'agrada gens. Perquè és dur. Sobretot la foscor a l'hivern. Mm-hmm. Clar, a Trondheim, que som encara més al nord d'Oslo, això que el sol surt a 2:15 del matí i es pon a les 2, i a les 3 ja és negra nit, això costa. La fred no tant. Però sobretot la foscor és una manera de fer diferent, és una ciutat molt organitzada, molt tranquil·la... És molt fàcil entrar-hi, perquè tothom és molt cordial, és molt amable, t'ajuda. Són fantàstics, els noruecs. Però si no t'enganxa, en marxes ràpid. Jo conec força gent que hi ha arribat i no s'hi ha adaptat. Ara, si t'agrada, clar, enganxa. Però és de 3 hores d'avió, al final. Hi ha 3 o 4 vols diaris a Oslo-Barcelona. Sí, que tampoc és tan lluny.
Doncs heu sentit la conversa amb l'escriptor noruec Josep Sala i Cullell, La mort misteriosa de Dolors Bernabéu, aquest true crime, aquesta novel·la que se'ns emporta cap a aquesta novel·la investigació, diguem, que se'ns emporta a la Barcelona de fa just 100 anys, al carrer Escudellers, quan va morir aquesta noia amb circumstàncies misterioses, la Dolors Bernabéu. Josep, un plaer que hagis vingut avui a Islàndia.
Moltes gràcies.
Ara tornem. Pausa, ens posem al dia i de seguida Sergi Pàmies.
RAC 1. Saps que a les fonts de Montjuïc hi viu un cuc immortal? I que els arbres poden tenir embòlies? A la Bienal Ciutat i Ciència descobriràs aquestes i moltes altres curiositats sobre la ciència. Del 21 al 26 de febrer trobaràs un munt d'activitats gratuïtes amb aforament limitat. Consulta en la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Prepareu-vos que ve l'alegria. L'alegria ja s'aprova.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagom. Dansa, música i teatre es fusionen per acostar-nos al primer gran èxit de Santiago Rusiñol. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo catalán, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més
1.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Om.
8:45. Ens posem al dia. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Joe Biden promet que Rússia no guanyarà mai la guerra a Ucraïna.
És l'afirmació amb la qual el president nord-americà ha contestat a les afirmacions d'aquest matí a Vladimir Putin. El líder rus havia dit que, sense cap mena de dubte, Moscou acabaria derrotant a Kiev. Unes paraules que Biden ha volgut tallar en sec des de la capital de Polònia, Varsovia.
Un dictador mai podrà acabar amb l'amor de la gent per la llibertat. La brutalitat no estarà mai en el món dels lliures. Ucraïna mai serà una victòria per Rússia.
Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
I ha afegit que és fals que Occident vulgui destruir Rússia, com també ha declarat Putin. A tot això, al matí, el president rus també ha anunciat que suspèn la participació del seu país al tractat d'armes nuclears. L'OTAN ja li ha demanat que ho reconsideri.
El dia també que Dani Alves hem sabut que continuarà en presó provisional a Brians 2.
Sí, tot i que la defensa del futbolista havia demanat que se li revoqués la presó provisional, l'Audiència de Barcelona considera que es tracta d'una mesura més que justificada. Creu que hi ha un elevat risc de fugida d'Alves si el deixa en llibertat. El tribunal ha desmuntat tots els arguments de la defensa defensa del jugador. Diu que ni la seva col·laboració inicial amb els Mossos, ni una pulsera telemàtica, ni estar empadronat a Esplugues de Llobregat disminueixen la seva capacitat de fugir. Això perquè, diu, sap els greus càrrecs als quals s'enfronta i per la seva gran capacitat econòmica.
I aquesta nit a Berlín, Steven Spielberg rebrà l'Os d'Or honorífic. L'enviada especial de RAC1 a la Berlinale és la Maria Cosó. Maria, bona tarda.
Bona tarda. Expectació màxima aquí a les portes del Berlinale Palace per veure desfilar d'aquí una bona estona Steven Spielberg per la catifa vermella. El director ha estat al centre d'atenció durant tot el dia aquí a Berlín, amb fans esperant a les sortides de l'hotel i cua de més d'una hora i mitja per assistir a la trobada que ha fet amb la premsa aquesta tarda. Una trobada on el director de pel·lícules tan emblemàtiques com Tauró, E.T. o Jurassic Park ha demostrat que és un nen en el cos d'un adult i que el secret per fer una bona pel·lícula és un bon guió.
The advice I usually give is... El consell que sempre dono és no tant sobre com fer plans interessants, sinó com reconèixer històries interessants. Sempre he dit que excel·lent en el paper, excel·lent a l'escenari, perquè són les històries les que fan que el públic et presti atenció, no els plans. Not the
shots. Spielberg s'ha mostrat emocionat de rebre l'Os d'Or honorífic aquesta nit, ha dit, i ha explicat que un dels projectes de futur en els que treballa és l'adaptació d'un guió sobre Napoleó, escrit per Kubrick per HBO.
Gràcies, Maria. Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Anem als esports. Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
D'aquí una mica més d'una hora, a partir de les 9, Liverpool-Madrid de Champions.
Sí, és el plat fort d'aquesta anada dels vuitens de la Lliga de Campions. 11 confirmats ja del Madrid amb Courtois a la porteria, Carvajal, Militao, Rüdiger a la banda defensa, Modric, Valverde, Camavinga al mig del camp, Rodrigo, Benzema, Vinícius al davant. També tenim l'11 del Liverpool, que sortirà Malisson a la porteria, Alexander-Arnold, Joe Gómez, Van Dijk i Robertson en defensa, Fabinho, Baxetich i Henderson al mig del camp amb Salah, Darwin, Núñez i Gakpo. Avui a les 9 també es juga l'Eintracht de Frankfurt-Nàpols, per demà Inter-Porto i Leipzig-City. Tot plegat ho podreu seguir aquí a la sintonia de RAC1.
El dia també que Joan Laporta ha contestat les paraules de Tebas demanant la seva dimissió si no sap explicar el cas Negreira.
I el president blaugrana ha estat contundent, ha deixat entreveure que Tebas pot estar al darrere del que considera una filtració interessada i assegura que no li donarà el gust de dimitir.
Jo sé que ell, doncs, per lo vist, no perdona que el Barça no hem subscrit el conveni amb CVC, eh? I a més, doncs, estem defensant les posicions de fer una superliga. Aquest desig que té el senyor Tebas de que jo deixi de ser president del Barça, doncs home, no li donaré el gust. No li donaré el gust perquè el Futbol Club Barcelona és dels seus socis i sòcies.
Joan Laporta ha explicat que durant la seva etapa com a president del club es van fer pagaments justificats a Negreira perquè el suport documental i de vídeo existia. El president blaugrana ha reiterat que s'ha encarregat una investigació amb bufet d'advocats independent del club per mirar d'esclarir el cas.
Queden molts capítols d'aquest cas, eh? Molts.
Molts. Molts. Déu-n'hi-do.
Veurem. Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, a veure, Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Es va costant. Deu estar plovent algun lloc,
sí,
per això, no?
Sí, tenim plogims que han anat caient en les últimes hores aquí i allà, sobretot comarques de Lleida i Tarragona, però també en alguns sectors de l'est de Barcelona. Plogims de fang, eh? Pluja de fang, quatre gotes que han embrutat, són el preàmbul dels ruixats amb més cara i ulls de demà, que també seran de fang. Al matí pot aparèixer alguna coseta ja abans del migdia cap al Pirineu, Prepirineu, però serà aquí, àrea del Pirineu, Prepirineu, on al migdia, hora de dinar, aniran apareixent ruixats, que amb el pas de les hores afectaran també molts altres sectors de les comarques de Girona, fora d'aquests àmbits de muntanya, també Catalunya Central, poden arribar cap al Vallès, altres sectors del prelitoral de les comarques de Barcelona, alguna coseta pot arribar a caure cap al Pla de Lleida, algun xàfec menys important, i també entorn dels ports. Cota de neu, 1.600-1.800 metres, i el que dèiem serà doncs, neu bruta a partir d'aquests 1.600-1.800 metres, i puja de fang a la resta. Si algú avui ha netejat el cotxe, doncs que sàpiga que demà maleirà els ossos.
Sí, no ho recomanes, eh? En el túnel no, eh?
De moment no. Després sí, després faran l'agost els túnels de rentat, perquè això, doncs, molts cotxes quedaran ben bruts demà. I temperatures que reculen una mica més de fred de bon matí i també una mica més de fred o ambient més hivernal al centre del dia. Avui encara moltes màximes de 18-20 graus, a la costa no tant, però fins i tot al Pirineu, la tercera temperatura més alta, amb dades del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, mira, les tinc aquí, la més alta del dia, el Pantà Siurana, el Priorat, 21,7, la segona més alta, 21,4, a Castellbisbal, al Vallès Occidental, però és que la tercera més alta és a Viella, 21,1 graus a Viella, que realment no toquen, demà aquí ja baixaran, i els propers dies a tot el Pirineu l'ambient serà clarament hivernal, res a veure'm últimament.
Avui et faré un atracament, no et demanaré la temperatura a Reykjavik, perquè ja sentit Josep Sala Cullell que ha dit que el problema de Noruega no és el fred, sinó són les hores de claror.
De claror.
Per tant, el que m'agradaria que busquessis, ara mentre saludo el Sergi Pàmies, és a veure a quina hora ha sortit avui el sol.
A Oslo?
No a Oslo, a Reykjavik.
Ah, perdona, Reykjavik,
eh? Hora, i a quina hora se n'ha anat.
Vinga, va.
people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong.
Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Quina hora creus que deu haver sortit avui el sol a Reykjavik? S'ha fet de dia, vaja, i el sol potser és massa optimista. Què?
8:22.
Ui, jo crec que està... Que...
No és tard, però no us penseu, eh?
No. Penseu... Abans de les 9?
9:03.
9:03.
9:03. La sortida del sol, que vol dir que ja pot començar a clarejar una mica abans. Hem de pensar que d'aquí un mes just, o pràcticament, estem ja a l'equinoxi, eh? Vull dir que allà de cop passem de tenir dies molt curts a tenir dies molt llargs ja de cara
al solsticiu.
I s'ha fet fosc, s'apòs, doncs, a les 6:20, per tant, no fa ni una hora allà, no? Perquè era una mica
però
més...
Però llavors això canvia amb relativament poc temps, perquè jo recordo que quan vam anar a Islàndia era
a
finals de gener...
Abans, 21 de gener...
Sí. I teníem una reunió amb el primer ministre...
A dos quarts d'onze,
negra nit.
Sí, clar, i d'aquí 3-4 mesos els dies seran llarguíssims, ja vull dir que...
La vida, no?
La vida
que s'obre pas.
Però m'ha agradat això, eh? Podríem canviar, només a fer la temperatura...
Sí, però la gràcia és a ple hivern, ara ja he vist que no funcionava això.
Apa.
Sergi, què? Escolta'm, avui que tornes a una franca, que tenim notícia fresca.
Sí, a més, aquesta cosa de la fragmentació de la informació convertida en una trituradora de carn fresca del dia, perquè realment és increïble que una notícia es perverteixi tan de pressa quan encara no hem vist el resultat.
Mm-hmm. Bueno, en tot cas, dilluns que ve torna a Arizona Franca i el presenta la Danae Boronat.
I el presentarà Danae Boronat i ja hi ha... perquè, clar, aquí hi ha un problema... Bueno, no és un problema, és un fet. La informació sobre televisió que donen els mitjans fiables és molt limitada. Deixem-ho així. Per tant, les seccions de televisió dels grans diaris o de les grans ràdios o de les tenen una no tenen fonts pròpies i per tant funcionen gairebé com una receptacle de notícies que es van produint i que arriben a les redaccions en general a través de comunicats o de webs corporatives. I aleshores tot el que és el marro, l'inframont, te l'has d'anar a buscar a la plaça Real i a polígons.
I què es diu a la plaça Real?
Llavors, als polígons avui i a la plaça Real, en general, s'ha establert uns ritmes d'informació i de trituració i de digestió de les notícies i de creació de polèmiques inexistents que obliguen el que és un professional a anar-hi, perquè no pots estar al marge. No, només seguiré la informació televisiva a través del New York Times. No, has d'anar... T'has d'embrutar, t'has de posar les catiusques i has d'anar a passejar per zones fosques. I llavors, clar, això de la Danae Boronat, per exemple, que seria una notícia que demà sortirà, o ja ha sortit a totes les webs i a tots els mitjans civilitzats, o que tenen una certa deontologia o paciència, simplement no es posen histèrics, ha estat ràpidament, i és un motiu de polèmica, ja. Llavors, clar, havia de continuar el programa, no havia de continuar, és la persona adequada. Aquesta persona adequada no tindrà en el seu historial algun moment de debilitat o susceptible de ser afirmat com a fos quan ningú es preocupa ni tan sols de comprovar si això és veritat o no és veritat. I, clar, en un moment, perquè, clar, això és, gairebé ho pots viure en directe...
Si vas a la plaça Real o als polígons,
sí,
clar.
Sí, normalment has d'estar passejant per aquests llocs. I llavors passa una mica com quan es van fer els Jocs Olímpics, es va posar de moda aquelles càmeres fixes que molt ràpidament veies com es construïa el Palau, el Palau d'Esports, o el que fos. El Palau Sant Jordi, no? Me'n recordo que hi havia una... Llavors era una filmació collonuda, perquè en 10 segons veies com s'havia fet el Sant Jordi. I amb aquest tipus de notícies passa això. Tu estàs al polígon, i de cop i volta veus com s'aixeca i es desmunta una cosa, unes afirmacions i uns líos tremendos. I amb la Danae Boronat ha passat això. Per tant, la planyo, perquè realment arribarà dilluns exhausta, si és que s'ha pres la molèstia de mirar les reaccions.
No, home, però norma número 1 d'anar a això ja ho sap, que és prou intel·ligent, que és no visitar la plaça Real ni els polígons.
Sí, però mira, et diré
però
una
no
cosa.
No te n'escapes a vegades,
et diré una cosa. Això és el que s'ha de dir. Però si tu vius d'aquesta professió amb la intensitat que jo dedueixo que la viu la de Boronat, és molt probable que hagi pres totes les mesures profilàctiques per evitar això. Però hi ha un moment, hi haurà un moment d'aquí al dilluns en què si no és ella que voluntàriament va al polígon, el polígon anirà a ella. I el polígon la buscarà. I algun amic, o algun enemic, o algun simplement morbós trobarà adient fer-li saber el que es diu, el que no es diu. Però no li dirà les coses bones, li dirà les dolentes. Que tampoc és que siguin dolentes o bones, sinó que és una mania de generar una expectativa que sembla que si no ve acompanyada de polèmica no és expectativa. Quan en realitat tant en la política com en l'esport com en la cultura, ara per exemple ens estàvem parlant de que l'Spielberg aquesta nit tindrà un homenatge a Berlín. No tinc la sensació que això sigui un problema per ningú. No hi ha gent dient que s'hauria de fusellar l'Spielberg quan era petit, un dia el va fer un treball sobre els palestins. O sigui, no hi, la gent entén que hi ha una, com una rotació, un ritme, el sol surt en unes hores i es pon en unes altres. I en canvi, amb la cosa televisiva o radiofònica o política, aquí la sang, hi ha un desfici, hi ha una ànsia, i m'ha sorprès perquè, repeteixo, jo m'he assabentat d'aquesta notícia a les 11 del matí, no?, que ha sigut quan s'ha sabut, i he vist com s'aixecava l'edifici, com entraven les rates, com començaven a arrossegar-ho tot, i com queia l'edifici, i com algú...
Quan encara no han fet el programa, perquè serà dilluns que ve el primer programa que farà.
Ni tan sols d'en Santi també, ja anem a imaginar que ell hagués tingut una reacció X, la que fos, i que això sí que fos susceptible de ser analitzat. I llavors això, no et diré que et desespera, però sí que en l'àmbit, així com hi ha altres àmbits que tu pots evitar-ho, és veritat que en l'àmbit de la informació televisiva hi ha poc barri civilitzat. Hi ha poc eixample.
La Danae va ser convidada en un dels programes de Zona Franca, ja ho sabeu, pregonera de Tarragona aquest any, la vam tenir en el programa especial a Tarragona, periodista d'esports, no?, que ara l'havia fitxat Televisió de Catalunya per fer sobretot les transmissions del Barça femení i també l'11 el divendres, i que ara a partir de dilluns tindrà l'oportunitat de demostrar amb aquest Zona Franca 2.0, diguem, no?
Aquesta nova oportunitat de Zona Franca. T'anava a preguntar, Sergi, si tu creus que aquest debat, si n'hi podem dir així, a la plaça pública, hauria sigut igual amb qualsevol persona, o per exemple si hagués sigut un home el que hagués substituït el Joel Díaz, no hauria sigut tan directe.
No, jo crec que,
i tan desacreditant.
Jo crec que inclús quan va sortir el nom de l'Elisenda Pineda, una de les coses que jo vaig detectar és que la passió de l'odi es frenava, perquè d'alguna manera el ser novedós, el fet de que una dona pugui presentar un late, que seria la primera vegada des de l'Eva H, però en català almenys no tenim un record recent d'això, jo crec que és al revés. O sigui, jo crec que li dona un cert marge. Molt, és un marge, estem parlant de marges microscopis. Però jo crec que hi ha un marge, que hi haurà una certa paciència, curiositat, respecte. O sigui, que així com en altres moments el fet de ser dona segur que l'ha perjudicat molt, de fet ella ho ha denunciat moltes vegades, jo crec que en aquesta ocasió vull pensar que això no serà... O sigui, el problema que he detectat avui no és que fos una dona, o que fos ella, pel que sigui de la seva trajectòria professional, o simplement perquè és una traïció al programa, a Zona Franca, com és possible... a Monique, allò que cridava...
Per cert, em diu l'Esteve Giral...
Sí?
Coneixent la Danae, pot visitar els polígons i sortir-ne indemne.
Ep. És probable, i ho celebro. Però sí que és veritat que hi ha hagut activitat als polígons.
Primera constatació.
I sobretot això, que tant de bo es fes un cert esforç, tenint en compte que són temes que tenen un cert interès de reforçar una mica la informació de qualitat de televisiva, que hi hagi... Que, vaja, em consta que la gent ho intenta, els mitjans, però encara ara, a la que passen coses, doncs tot queda en mans de l'inframón.
A veure, no sé per on vols anar, jo tinc una altra cosa que m'agradaria comentar amb tu, que l'altre dia, em sembla que era dimecres o dijous de la setmana passada, tot plegat a la nit, vaig veure que a la Sexta, el Ferreres i el Pedrerol, a la nit, en prime time, a quarts d'11, feia un especial el dia que va esclatar el cas Enríquez Negreira. Jo vaig pensar, hòstia, van molt forts amb això, no? Sí. Però a mesura que passen els dies, penso, és que això anirà molt fort.
Anirà molt fort, i l'operació que van fer a la Sexta va ser una voladura fallida. És a dir, ells van intentar una cosa malèvola, es pot dir així. Hi ha periodisme oportú, jo crec que era molt oportú, però malèvol. O sigui, la intenció malèvola era donar claus interpretatives urgents en un context de fàcil contagi i de crear el que ha de ser el discurs. I el discurs era, perquè ho van repetir mil vegades i els hi ha funcionat en part, escàndalo mundial. És a dir, a vegades... aquesta és una percepció que necessites uns dies per adonar-te'n. Però aquí, en cap moment, els implicats, els presidents, els advocats, els nunyistes, els rossellistes, els bartomeuistes, tothom, podies parlar amb tothom, de fet, vaig parlar amb tothom, perquè és la meva feina, intentant endevinar de quin bàndol es podia ser, i sobretot amb la quantitat de barcelonistes que et manifesten la seva inquietud. La seva... En cap moment va aparèixer escàndol mundial. És a dir, la intenció de l'especial de la Sexta era, des d'una òptica absolutament merengue, perquè ni tan sols és espanyola, perquè a Espanya també hi ha el de Madrid, i hi ha altres, i el Sevilla, i el Betis, i molts clubs, era imposar un relat, evidentment, establert en una taula de redacció prèvia, de dir, la consigna és aquesta, escàndalo mundial. Perquè si li donem una dimensió mundial i fem que l'amplificador sigui molt estrident, igual ens escolta algú a Sud-amèrica, a no sé qui, algú recull la FIFA, la UEFA, és a dir, li donem una dimensió gairebé oficial, com si fos...
En Espanya ja se habla de escàndalo mundial.
No? Ara, en una televisió espanyola, incluso, han hecho un especial i en el que, llavors, un tall d'algú dient, ha sortit fatal, els ha sortit fatal a la cadena, perquè a més han tingut la meitat d'audiència de la que tenen habitualment amb Pesadilla en la cocina, que probablement és el títol que li correspondria més que escàndalo mundial. El que hi ha hagut aquí és una Pesadilla en la cocina, que és un programa que es dedica a buscar merda a les cuines de gent que no hauria de tenir un negoci. Què és el que està passant al Barça? Que hi ha zones del club en què algú no ha rentat allò fa anys i que ningú sap per què s'estan portant les coses com s'estan portant. Per tant, jo crec que aquesta operació que va improvisar la Sexta el dimecres passat va ser un exercici de periodisme oportunista, que el periodisme en part ho ha de ser, és inevitable, malèvol. És a dir, amb una intenció clara de dir hem de liderar el relat. És una cosa que funciona molt en la informació esportiva. Nosaltres ho fem molt sovint, amb una direcció contrària. No amb la repercussió. I els hi va sortir malament. És a dir, les xifres, si han, no, és que han pujat el doble, o a vegades la presència del futbol, aquí mateix ho hem comentat, no? Ostres, ara una altra vegada una retransmissió. Doncs sí, perquè els resultats donen i resulta que hi ha un interès. Aquí no. No. Aquest interès no es va detectar. I jo crec que la fórmula escàndalo mundial no ha quallat del tot, però estic amb tu. Pot ser de pluja lenta. Que això hagi dit, bueno, la tàctica de la histèria inicial no ens ha sortit bé, anem a provar el xirimiri. I aleshores anem colant aquest missatge, l'anem colant, que cada vegada els interlocutors, en el club li pregunten, és a dir, anem donant-li una dimensió...
Quan des d'aquí, des del Barça, ningú diu res, no? Que clar, és l'altre extrem, diguem, sí. No? Que jo no sé què es pot explicar, què no es pot explicar,
per exemple,
però...
amb el Tebas, avui ha sigut una altra lliçó de periodisme molt interessant, que és que el Tebas diu una cosa, el retallem de manera que sembli que hagi dit una cosa que l'ha dit, però que no és exactament el que ha dit, i la resposta de la Porta és una resposta que no diu, no respon al que va dir el el Tebas. La il·lusió que li fa el senyor Tebas que jo dimiteixi, és que no diu això. Diu, si s'explica, si no s'explica bé, hauria de dimitir. Això té molta fàcil solució, aquesta frase. Agafes només la primera part, dius, bueno, que ha de fer el Barça, explicar-se bé. I s'hauria acabat el problema, però no. És molt més rendible que els polígons es posin en marxa perquè hi hagi activitat i sembli que un ha dit una cosa i l'altre ha respost l'altra. Però ni l'un ha dit una cosa ni l'altre ha respost l'altra. El que continuem més estant és a la pesadilla en la cocina.
Exacte, pesadilla en la cocina i aquest xirimiri que durarà dies, sí. I que veurem com acaba, eh? I que
exacte.
Tu, que no tens tendència a l'optimisme, ja ho sé, sí. Sergi, i sí, en aquest cas em sembla que no se'n pot tenir gens de tendència a l'optimisme.
No se'n pot tenir, però veus en aquí el culer té una crosta. Jo crec que hi ha un pessimisme culer...
que ajuda a encaixar
ajuda
aquestes
perquè
coses.
Perquè hem vist tantes coses brutes. O sigui, hem sopat tantes vegades en aquesta cuina... Que coneixem algun truco perquè sembli que no està tan malament com està.
Però bé, jo amb això discrepo, perquè trobo que el culer tenia la dignitat. Tenia allò de dir, els àrbits ens van en contra, nosaltres juguem contra els elements, l'únic que tenim és la dignitat, ho hem de fer molt bé per poder guanyar. Clar, això t'està deixant sense arguments si realment durant 20 anys tu has pagat el número 2 dels àrbitres. És igual amb quina finalitat. T'està prenent aquesta dignitat amb la que anem pel món, aquesta superioritat moral dels barcelonistes.
Jo no estaria amb tu en la... O sigui, jo crec que hi ha una combinació de les dues coses. Jo almenys, eh? Jo tinc una ànima en què la dignitat i l'alegria que em suposa ser del Barça, per moltes raons... La realitat l'ha desmentit de manera permanent amb coses grotesques i sòrdides. Eh? És a dir, i gairebé diria que he convertit això en un llegat, en un patrimoni. No em crec tot això dels valors. A mi hi ha un moment en què el Barça diu som el que mengem i fa una campanya per dins el que hem de menjar que gairebé vaig dir s'ha acabat. No vull ser mai més del Barça. Jo vull menjar merda tota la vida i que no s'hi fiqui ningú, menys els que quan vaig al futbol. No? Però sí que és veritat que podíem conviure amb un grau de toxicitat que l'hem après pues, a base d'emprenyar-nos, de fer... mocions de censura, de fer debats, de que els candidats intervinguin. Això és el que m'està sorprenent. Que hi ha una absoluta passivitat per part del barcelonisme de reaccionar. Com si, tu ho descrivies, estiguéssim ja tan exhausts, cansats, decebuts, que ja no tinguéssim ni capacitat de mobilització. A mi em sorprèn la reacció del barcelonisme, però, evidentment, els paràmetres, el llenguatge que es fa servir aquí, l'entenc molt més que els intenta fer servir en altres bandes.
Anem a la subsecció?
Anem a la subsecció.
Sí. Si no, si no,
la subsecció intenta detectar moviments televisius proclius a crear grans polèmiques, algunes d'elles absolutament absurdes. En aquest cas ve de Telecinco, que està vivint un moment de gran convulsió, molt interessant, jo crec que això sí que s'està seguint amb més seriositat, i és la decisió dels directius de la cadena d'obligar els seus programes més polèmics a canviar i han establert una cosa que és fa riure, que ho digui Telecinco, que és codi ètic. O sigui, si la paraula i el concepte codi ètic ja estava molt, molt tocada, vull dir que era un d'aquells jugadors que l'han operat 3 vegades i dius, ostres, no sé si haurà de deixar el futbol. Doncs el codi ètic, el concepte, aplicat a la política, aplicat als sindicats, aplicat al que sigui, ja ens el miràvem amb... S'ha acabat, el codi ètic ha acabat. Ha caigut a Telecinco. Llavors, els de Telecinco han decidit crear un codi ètic que canviarà les regles del joc del seu joc.
I en què consisteix
el seu codi ètic? El seu codi ètic consisteix en que no es parla... Les instruccions són 13 de les grans estrelles del firmament.
13.
Sí, és una llista amb 13 noms. D'aquests no se n'ha de parlar més. Estem parlant de Quico Rivera, és a dir, el submón seria, l'origen seria Pantoja i Rocío Jurado. Tot el que baixa d'aquest arbre...
Tot el que penja d'allà.
Les tonadilleres, no. Sí,
però estem parlant...
Clar, Rocío Carrasco, no?
D'una indústria... No.
No, clar, Rocito no. Que havíem viscut ells de Rocito...
Que jo crec que està en l'origen de tot, eh? El serial, la docusèrie, els hi va acabar el negoci. I aleshores, les alteracions que va tenir això d'audiència, el desinterès, el cansament, l'explotació màxima que es va fer...
Ah, però allò va començar molt bé.
Va començar molt bé, però... massa.
Massa.
Clar, massa. Hi ha un moment que peta, i després... l'intangible que no pots controlar. Tu no pots decidir el que la gent li agradarà d'aquí 2 anys o 3. Potser la pandèmia, pel que sigui. La gent s'ha anat atipant. Primera condició, aquests 13 no se'n parla. Segona condició, el Jorge Javier no pot parlar de política. La decisió no ho diu així textualment. El que diu és que no es pot parlar de política. Però el que parlava de política era el Jorge Javier. En canvi, no es sembla, per la manera com està redactat, no sembla que això afecti a l'Anna Rosa, que parla de política molt més que el Jorge Javier. Però, d'alguna manera, aquestes expansions espontànies de contingut ideològic queden abolides. I el tercer element...
Però que ha de ser preparat, eh? O sigui, expansions espontànies no. Si és preparat, com l'Anna Rosa, llavors sí.
Exacte. Si s'ha maquillat amb el context, doncs amb això anem tirant.
Perfecte.
Però de l'altra manera no. I, finalment, la més interessant, que jo crec que és la prohibició taxativa de... que la gent faci anuncis dels seus productes, que això és molt bo que ho hagin hagut de dir. Perquè, efectivament, havia arribat un moment en què si la Belén Esteban estrenava una marca de sabates, doncs tenia una hora per expandir-se i convertia allò en un anunci encobert. El gaspatxo, parlo de la Belén Esteban perquè la a la memòria, però n'hi ha hagut molts, molts. És a dir, a la que algun d'aquestes figures de l'inframont Telecinco ha tingut una notorietat, ha aprofitat això per posar de moda una discoteca, per posar de moda un restaurant, per una marca de corbates, per unes bicicletes estàtiques. És igual, el que fos. I això era un business, i això també s'ha quedat abolit.
Que era un business que potser s'escapava a la cadena.
Home.
No?
Que només sí, veia qui en parlava, clar.
Si fossin anuncis pagats, doncs, evidentment, això no. I, d'alguna manera, el que ve a dir el codi ètic de Telecinco és que s'ha acabat l'era del canibalisme. O sigui, ells mateixos havien creat, a través d'aquests 13 personatges i els seus derivats, un sistema molt potent, molt potent, de canibalisme. Ha durat 20 i pico d'anys. Estem parlant de gent menjant-se els uns als altres de manera que podies veure el primer pla de com es mastegaven i es digerien i s'atacaven els uns als altres. Per tant, una autèntica carnisseria. De fet, durant molt de temps era la gràcia. O sigui, la gràcia d'aquest del número 5 del nostre comandament era que sabies que si tenies un moment de debilitat humana i volies veure un documental d'animals però interpretat per humans, anaves a Telecinco. I a més, televisivament, almenys Sálvame, durant 10-12 anys ha sigut una màquina de creativa, de trencar codis, de portar idees espontànies, d'improvisació, de jugar molt amb coses que... amb la teatralitat gairebé de la cubana, però amb una altra intenció, i la intenció única era el canibalisme.
Però el canibalisme aquest s'ha acabat, tu creus? O
no,
es farà
no.
amb uns altres noms?
Es farà un codi ètic. Ara el que es tracta és de veure de quina manera brillant tot aquest personal aconsegueix continuar sent caníbal sense que es noti. Ara està prohibit. Per tant, encara té més interès. Perquè
ara hi ha el morbo de la llei seca.
A més,
la llei seca del canibalisme.
Hi havia un altre canibalisme que aquest l'espectador no informat no el detectava tant, que era entre productores. Hi ha hagut un canibalisme de monstres, de Godzilles, entre la productora de l'Anna Rosa i la fàbrica de la tele. Llavors aquí... hi han hagut grans...
Que salven la fàbrica.
Que salven, sí. I tot això ha anat creant... Pensem també que no és només Telecinco, també és Mediaset. Per tant...
Clar, 4 vol dir. Clar, per exemple, un dels noms prohibits és Bàrbara Rey, sí. que la setmana passada 4 el Risto Mejido va entrevistar...
Amb
un gran èxit d'audiència.
Clar, però potser tu pots dir no, jo tindré Bàrbara Rey, però no incompliré el codi ètic.
Clar.
Perquè, clar, tot és susceptible de...
Em diu la Mireia Ardèvol que aquesta tarda Jorge Javier Vázquez ha anunciat que comença un podcast, ell, fora de Telecinco. Home, si ho han anunciat a les seves xarxes,
el contracte, diguem... Però m'estranya, això haurà de mirar-se bé el contracte, eh?
Bueno,
perquè el contracte que té... bueno, li deixaven fer-lo de lectures. Vull dir que pot ser que...
No sé, veurem a veure...
Té un dels contractes més... sembla del Barça.
En tot cas, zona franca, Negreira, Telecinco, tenim feina. Tenim feina aquests dies mirant la tele.
I avui, bueno, aquell programa Vamos a llevarnos bien, va durar una setmana, l'han tret.
El van treure,
era molt dolent, era molt dolent. Per tant, en 15 dies hem assistit al
naixement. Però un dia, eh?
Un dia. És que jo crec que, a més...
A Televisió Espanyola.
A Televisió Espanyola. I a més era car, era un d'aquests cars. L'han substituït per un programa que ja existia, que és aquest, que és Todos contra Uno, que no sé si l'has vist.
No.
És un concurs d'una gran complexitat a través d'una aplicació de mòbil, llavors hi ha un concursant... Dura 2 hores i mitja. Vull veure els resultats demà, però... ja n'havien fet, eh? És a dir, que és, en altres horaris, més o menys, els hi havia funcionat. És Globo Media, amb un dispendi televisivament molt brillant, perquè realment són programes que estan molt ben fets, amb moltes connexions, intervencions, això, telèfon... Has de tenir un desplegament cada vegada per veure la tele. Allò del menjador de la senyora aquella...
Això s'ha acabat, eh?
S'ha acabat. Allò de la, com es deia, aquella asturiana, no?, que era una senyora que vivia dalt la muntanya i preguntava si Franco encara era viu.
Sí.
Doncs això s'ha acabat. Ara la gent té un desplegament...
La favada, no? Era,
sí,
això?
La favada, això. Uh-huh. I, per tant, veurem com desemboca.
Hosti, però clar, és que... Un programa, eh?
Sí.
Bé.
I, a més, la presentadora ja ho va dir amb gran esportivitat.
Ana Morgade, no?
Sí, diu que ara ho estan mirant, però ella ja ha avisat que no hi serà. Per tant, hem de veure... Igual Joel Díaz. seria la manera d'acabar-ho de liar.
Doncs però... nosaltres també ho acabem aquí. Sergi, gràcies.
Salut.
Que vagi bé. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferruso contra el tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xenxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida nit de Champions a RAC1. Tornem demà a les 7. Que vagi bé. Bona nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que a la Roca Village tens un 10% de descompte addicional només per ser membership? Fins al 28 de febrer, descobreix les peces, bosses i sabates que acaben d'arribar de les firmes més cool com Adidas, Coach o Sadiq & Voltaire amb un 10% de descompte addicional. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web i comença a gaudir dels teus privilegis. Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que el fax de Vuit TV segueix més viu que mai. Els dissabtes, a partir de les 10 de la nit, Eduard Pujol presenta el fax de Vuit TV, un programa gens freqüent.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'Escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí, a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè, com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som...
Més?
U. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Aquest dijous a les 9, el Barça al Teatre dels Somnis. Manchester United-Barça, des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC 1. Tots som...